moment, no? Que és dir, és arribar a l'entrenador i dir...
Hauries donat el permís, Natàlia?
De dir, ei, que... Oi que...
I respon, eh?
Sí o no?
Jo és que em trobo en tot cas amb situacions d'exàmens i és una altra història. De moment les meves jugadores cadents no es casen. I mira que ho fan tot cada cop abans, no tot avança, però de moment ningú m'ha demanat un casament. Que dic que és per mi és un desafiament, que és com, m'imagino la seqüència, el diàleg, que és un, que em tornaràs a portar a deixar la grada, doncs mira, m'acaba d'anar bé, com ho tenim per aquesta jornada, perquè si no m'has de convocar m'ho dius ja.
Tampoc hi vaig, no?
De...
És allò, tampoc hi vaig.
Tampoc hi aniré, no em necessitaràs, oi? Doncs escolta, que tinc una cosa a resoldre aquí ara i clar, a l'estiu, si puc fer estiu, i no, no? I ara, és a dir, és un cap de setmana mort igualment per mi, perquè em faràs anar a una combo, m'ho puc estalviar. Imagino que això és un desafiament sorprenent, que tal com s'ha donat el timing de la jugada hagi passat tan immediatament abans dels dos partits que sí que ha jugat. Per tant, això, com a mínim, hi ha cert bon rotllo en aquest pacte.
Se'm fa difícil, donar una opinió d'això, perquè no ho entenc. La veritat és que no ho entenc. No és excusa que no vagis convocat, crec que tenen la norma o l'obligació d'assistir al partit de casa quan juguen a casa. No ho entenc, no sé si hi ha hagut alguna cosa més, però crec que no és normal, és estrany que un jugador professional del Barça en ple calendari competitiu tingui un permís per un assumpte personal com aquest. No ho entenc, crec que no és normal i se'm fa difícil explicar per què ha passat. No sé si hi ha alguna cosa més que desconeixem o què, però jo francament no ho entenc.
Acabo i anem ja al que ha estat el partit d'avui. Amb el que heu escoltat de l'Eix, de Luis Enrique, i el que ha passat, veieu possible reconduir-ho? Perquè sí. Jo pensava que ja estava sentenciat el cas.
Jo també, perquè clar, no hi anava mai convocat. Jo pensava, després de casar-se aquest cap de setmana, pensava que no jugava ni al partit de Copa.
El que ha arribat a fer, les situacions en les que ha estat Luis Enrique,
sí.
De dir, és que no tinc lateral dret i m'invento, llavors o jugo de manera diferent per no posar-lo, sí, sí. I el continuo deixant fora i no el tinc ni a la banqueta,
per això, que em semblava totalment apartat. Però tinc la sensació, ho explicava durant el partit, que Luis Enrique és un entrenador que amb aquestes coses disciplinàries, d'emocions, de confiances, de... no és que les treballi especialment, sinó que és un entrenador molt fred en aquest sentit, que busca rendiment, si me'l dones jugues, si no jugues, i que en aquest sentit, doncs segur que alguna cosa no li va agradar, els entrenaments, evidentment que alguna cosa...
Home, ell diu, en algun moment em vaig deixar anar.
Això... S'ha deixat anar, evidentment que això, ell, Lluís Enrique, sí que m'ho crec que sigui molt dur amb això, a la mínima que vegi que baixes una mica els braços, doncs ja no compta amb tu. Ara, si a l'hora després el jugador torna a pencar, i avui Luis Enrique ha explicat molt clarament i ha enfatitzat molt el bon partit, l'enorme partit que ha fet Aleix Vidal, i se li ha notat molt que tenia ganes d'elogiar-lo, jo crec que sí, jo crec que torna a estar en posició de jugar. Ja veurem, ara vindran els partits on podrem veure realment si compta ja pel tècnic o no, perquè fins ara això només han sigut entrenaments, entre cometes, no?
De fet, evidentment el partit s'havia de jugar i de guanyar, i no crec que sigui un argument molt molt sòlid, però a la segona meitat l'equip fa correccions per alimentar-lo justament a ell, per aprofitar les virtuts que té, i aquesta lectura també es pot fer a llarg termini o una miqueta més enllà del partit d'avui. Pot ser també posar-lo l'aparador bé i ja està, o pot ser doncs entendre que en un moment donat, si aconsegueix el cos tècnic que l'Aleix Vidal rendeixi així i entreni creient-se una mica i corregeixi el que sigui que el va fer allunyar-se de Luis Enrique, doncs seria una opció, perquè és cert que té les coses de no ser lateral dret que crec que no el situen en primera línia com a candidat, però i que en un altre moment és possible que acabem tenint a Mascherano de lateral o alguna altra alternativa, però ofensivament és cert que té una capacitat de... Avui ha corregit una acció de contraatac a la primera meitat perquè és molt ràpid i ofensivament té recursos. Sergi Roberto està bé i també té capacitat de recorregut, però té un pic de velocitat una mica superior a l'Aleix Vidal i en un moment donat pot ser determinant. Però sent bo el partit que ha fet avui també ha demostrat perquè no ha jugat més. En algunes situacions... està feble en defensivament i, bueno, sí, l'elogia en Luis Enrique perquè entenc que és el que tocava, però tampoc crec que hagi quedat de cop i volta encantat
per la seva actuació. Lluís i el Marc, volen dir alguna cosa més? Sobre...
Sí, bueno, sense saber realment com estava entrenant, perquè no ho he vist, els partits no se l'ha vist perquè ha jugat. Les declaracions de Luis Enrique mai han estat en contra d'ell, sense saber si s'ha casat o no. L'únic que cos,
tens qüestió... alguna informació, Lluís?
No, l'única cosa que em ve al cap, i llegint sempre les, o escoltant les declaracions de Luis Enrique, de que benvingut al carro, és que l'Eix Vidal hagi canviat la seva manera d'entrenar. L'única cosa que em pot venir al cap perquè Luis Enrique l'hagi fet jugar.
Marc?
Dissabte ho sabrem.
Si canvia la dinàmica, no? Si va convocat...
Si podem esperar dissabte, dissabte ho sabrem. Tu deies possible, possible sí, probable...
Esperarem a dissabte a veure si hi ha algun canvi o no en la situació de l'Eix Vidal. Fem una pausa i entrem, ara sí, a analitzar una mica més el que ha estat aquesta victòria del Barça a la Champions 4-0 contra el Gladbach.
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
La Generalitat t'informa que a Catalunya hi ha molts infants que esperen una família acollidora per poder créixer i desenvolupar-se d'una manera sana i segura. L'acolliment familiar procura un entorn estable a infants que, durant un temps determinat, no poden viure amb la seva família d'origen. No pretén substituir-la, sinó oferir a l'infant afecte, comprensió, estabilitat i seguretat fins que la seva família es recuperi. Si estàs interessat a ser família acollidora, entra al web acolliment.gencat.cat. Adreça't a una institució col·laboradora de l'Institut Català d'Acolliment i de l'Adopció o truca al 012. Tu pots ser la família que està esperant. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de RAC1.
Amor, acabo de trobar 1.500 euros al Saló.
Són meus, són meus, són meus.
No, no, el Saló Ocasió de Barcelona.
Estalvia't fins a 1.500 euros en els millors vehicles d'ocasió de Volkswagen, Seat, Skoda i Volkswagen Vehicles Comercials. Del 2 a l'11 de desembre a l'estand d'Asbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance vàlida durant el Saló. TAE del 10-26%. Consulta les condicions a asbeltauto.es.
Gaspar, els camells estan de vaga.
Com repartirem el vi i el cava?
No pot, tio! Ara truco l'assessora vinícola de Maset del Lleó, que elaboren excel·lents vins i caves, que a més els porten directament del celler a casa, sense intermediaris ni despeses d'enviament.
Quedarem com uns reis!
Truqui ara al 902-200-250 o entri a maset.cat. Maset del Lleó, directe del celler a casa seva.
7 del matí, sona el despertador. Obro els ulls, l'esmorzar. El nen a l'escola, la feina, corro a dinar. La reunió de les 4, 60 correus per contestar. Massa trànsit. El Punt Avui, el teu moment d'independència diari. Edicions a Barcelona, Camí, Ebre, Girona, Lleida, Maresme i a la Catalunya Central.
Si el que transportaves no hi cabia, ho duies al sostre. Si per portar totes aquelles capses havies de fer 3 viatges, et despertaves abans. Tot això s'ha acabat. Vehicles comercials Ford, la gamma més completa per a totes les teves necessitats d'espai o càrrega. Gamma trànsit de Ford des de 6.590 euros. Condicions a Ford.es. Xarxa Ford a Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
21.347, 2, 1, 3, 4, 7.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat...
47, 0, 4, 7.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Tu ho diràs, amb Roger Saperes.
Dotze i nou minuts aquí a la taula de l'estudi de RAC1 amb el Marc Guillén, amb la Natàlia Arroyo, amb el Marc Carmon, amb el Lluís Carreras, amb el Jaume Molló, analitzant el que ha estat aquesta victòria del Barça a la Champions. Una victòria, sabíem que no hi havia res en joc, el Barça ja tenia assegurada la primera plaça del seu grup. Per això estàvem preguntant avui als oients amb què es queden d'aquesta victòria contra el Gladbach. Molló, què diu la gent, amb què es queda?
Sempre una mica Macedònia, ja ens agrada.
Hi ha de tot, no?
Sí, a Twitter, en Marc Tienda diu, amb l'actitud de l'Eix Vidal, però amb punts suspensius. Per tant, aquí cadascú interpreti, ja sabem que l'Eix Vidal i Misteri van junts, normalment, doncs que cadascú interpreti. Mario Caballero, potser la recuperació del joc col·lectiu i la pressió de mig camp en endavant, a més de gaudir de la categoria d'Umtiti. Manel Cañero, amb el, entre cometes, partidazo d'Alcácer. Aquest sí que l'entenem. En Carlos Duart, que sí, ja ha acabat...
La... Hi ha algun missatge que li toca el rebre al Càceres?
A Carlos Duart, que ja ha acabat la prèvia de la Champions, amb signes d'admiració. En Francesc Boix, que s'ha tornat a jugar com un bloc. O Gertrudis Gallocanta, diu Aleix Vidal. A Shooter, a Joaquim, amb l'actitud de l'equip per afrontar un partit intrascendent i en el pla individual la recuperació, entre cometes, de Vidal. Jaume Badia, els tres fitxats d'aquesta temporada de davant, diu ell, segueixen amb 0 gols. Denis, André Gómez i el Càceres. Marzo, el partit de Denis. Joan, amb André Gómez, al lloc de Busquets, molt bé. Tore, diu que no es queda amb res. Pur tràmit i espavilar la banqueta. Hi havia de tot. El Flois, del sorteig de... Ah, sí, això és una pregunta per nosaltres. Del sorteig de l'iPhone no heu dit res? No n'hem dit res perquè no s'ha fet. Recordem que, entre totes que us va fer favorits a l'estream del Tu diràs i del Barça jugar a RAC1...
Aquest dimecres,
sí,
dia 7...
Tots els que us va fer favorits fins al dia del clàssic a les 4, que quedi, sí, que quedi clar, fins que va començar el partit, doncs demà es farà el sorteig entre tots. Per tant, demà anunciarem el guanyador de l'iPhone 7 que sortegem. I en Jordi diu Messi, Messi i Messi. Veure'l jugar sempre està bé.
Doncs vinga, aquest era un dels al·licients, és que ho va dir Luis Enrique. Mira, la gent que s'ho ha passat bé, a més, Leo Messi ha marcat avui, ha col·laborat en aquesta victòria per 4-0. Aquí a la taula us quedeu amb algun nom, amb el joc, amb alguna cosa puntual del que heu vist avui al camp?
Jo, amb els 60 primers minuts, penso que tenint en compte que era un partit que no jugava res i que era difícil, no?, amb tants canvis, però crec que el Barça ha tingut un bon to aquests primers 60 minuts. Han tingut bona mobilitat de pilota, han tingut bona pressió després de pèrdua a dalt, crec que s'han ajuntat molt bé Messi i Iniesta i han posat moltes boles interiors que els hi han fet mal als alemanys. Crec que, tenint en compte les circumstàncies que rodejaven el partit, el Barça ha fet en general 60 minuts, crec, bastant, bastant correctes.
Lluís?
Sí, petits detalls de debut de jugadors a la Champions, que si es guanya se'ls podrà considerar com a guanyadors, el debut del Nano, la posició d'André Gómez i de Denis per la dreta, acostumat sempre que surt a jugar per l'esquerra, això ha estat important. L'aspecte golejador psicològic d'Ardà, que va començar molt bé la temporada quan no hi havia Neymar, semblava que s'estava diluint. Bueno, el tenir el control del partit amb tot moment i amb un equip endavant, per mi decepcionant. O sigui, que ha vingut a defensar-se sense saber defensar. O sigui, sense demostrar en aquest partit que s'havia defensat, no? I facilitant, doncs, molt el joc del Barça.
Natàlia?
Amb un detall que m'ha quedat a mig rumiar, que és, no sé si té a veure amb que Luis Enrique ho fa sempre quan hi ha un jugador que està més rodat que l'altre, però quan entra Rafinha per Iniesta, mou de banda Denis i a Rafinha, i això no sé si envia un missatge de quan no jugui Iniesta, ara mateix està més per jugar Denis per Iniesta que no per Rafinha, que és amb qui ho havia intentat.
Yep, millor.
Ep,
telèfon.
Qui truca?
Sí, mira. Mira qui és.
Boníssim.
T'ho creus o no?
Sí,
ens
home.
Mengem, no?
Va,
vinga,
ràpid.
Va. David Carabén, bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal, com estàs?
Molt bé. Ja m'estava posant comodet al llit escoltant-vos.
I has decidit i trucar, no?
Ja començaven a passar, però vaja.
T'estava avorrint, David?
No.
Ah, bé.
Al revés, tu em reconforteu, saps?
Escolta'm, primer de tot jo crec saber que l'hem de felicitar pels regals que ens fa cada partit de Lliga en David. El Barça juga a RAC1 amb la cara bé, que a més unes cançons fantàstiques, vull dir que chapó, David, eh?
Sí, gràcies.
El Molló sempre, mira, descobriment, me l'apunto,
sí,
i després
sí.
la va posant a la redacció. Has vist el Barça avui, David?
Sí, m'agrada molt.
Alguna cosa que salvis avui, tenint en compte que hi havia a nivell competitiu poca cosa en joc?
Sí, bueno, jo crec que no sé si un d'aquests partits que passa de vegades al llarg d'una temporada amb el Barça, no? que els partits anteriors han obert un debat entre, diguéssim, això que anomenem l'entorn, i llavors partits com aquests serveixen per no sé, no per tancar-los, però sí per donar-los una altra perspectiva, no? Els últims partits donen la impressió que el Barça doncs havia sacrificat una mica, bueno, estava perdent el control dels partits, el mig camp, el fet de no tenir l'Iniesta doncs donava la impressió que era allò, un correcalles que li diuen, no? I al mig camp, i avui amb el Denis Suárez i amb l'Iniesta, que s'han entès tan bé i tenint un control del partit en absolut, doncs, ostres, dius, ben bé que el Luis Enrique sembla, bueno, el Barça, vaja, sembla que hagi tancat la por a perdre aquesta ambició tan pròpia del Barça, no?, que és la tenir el control dels partits.
Tu com ho veus, David? Creus que s'està perdent?
Segons com, sí, però clar, no sabràs mai si és perquè simplement els perfils dels jugadors canvien, és a dir, un Xavi és insubstituïble, no?, un Iniesta també, i llavors, doncs, trobar perfils semblants, buscar perfils semblants, encara que jo crec que és la feina que hauria d'estar fent, doncs, les categories inferiors del Barça, la majoria és la feina que haurien d'estar fent, jo crec que també és una feina molt difícil, és a dir, que de vegades descobrirà jugadors que tenen aquest perfil però que són millors en altres aspectes del joc i per què dimoni sacrificar això, no? Llavors, doncs, bueno, jo realment sóc molt relativista amb això, o sigui que crec que el partit d'avui és una bona notícia en tot cas. Jo ja fa uns dies m'agrada molt el Denis Suárez, trobo que tàcticament és un tio molt intel·ligent, intervé en el joc d'una manera brillant, jo crec, és a dir, la toca molt poques vegades, ràpidament busca el desmarcatge, quan se li ofereix la possibilitat, és capaç tècnicament de sortir-se'n de manera fins i tot brillant. No sé, és un jugador que m'està agradant molt.
Vas patir molt, també, ara et parlo d'un partit que sí que hi havia alguna coseta més en joc, el clàssic.
Sí, però realment també pel retorn d'Iniesta, fins i tot encara que empatéssim, no em va, és a dir, vaig tornar a veure un Barça una mica més reconeixible, tu. Jo els anteriors dos partits sí que havia, ho vaig passar molt malament, sí que vaig tenir la sensació que ostres, que no, però tenint tota la pólvora que havíem posat al camp no ens en sortíem, dius, ostres, és que la cosa està molt malament, no?
Tu ets dels que es posa el pitet a Iniesta, pel que veig, David.
Sí, bueno, jo em poso el pitet una mica amb el partit d'avui mateix, vull dir que quan notes que el Barça té les ganes, està concentrat, saps quan veus que els jugadors del mig camp, sobretot quan estem al camp contrari, estan tota l'estona sense la pilota però mirant a banda i banda, saps? Sí. Quan tots estan calculant els espais en els que poden anar a buscar una passada, els que van buscant huecos, els que van buscant forats, no? I sense pilota, no? I quan veus això dius, ostres, estan tots connectats i realment el Barça és una màquina, no? I està jugant a allò que millor sap fer.
Vaig acabant. David, ets optimista aquest any?
No ho sé.
Esperem al març, no? A dir-ho?
És que últimament, a les últimes temporades, era el Barça, fins i tot l'anterior, que segons com la recordem com una mica, doncs, dolenta, tot i que va ser brillant, però com que els Champions no van tirar endavant i va guanyar el Madrid, doncs, ostres, teníem aquella sensació així una mica estranya, però la temporada passada va ser extraordinària, el Barça, no? I va tenir una ratxa de partits brutal, sense perdre, i va jugar un futbol magnífic. Aquesta no és tan indiscutible, realment. Hem tingut grans partits, però també hem mostrat signes de feblesa, no? I llavors, doncs, no m'ho apostaria, no m'ho jugaria tot, però vaja, aquest equip, aquest grup, han sigut capaços de tot, i per tant, no hauríem de dubtar d'ells.
I deixa'm preguntar-te també, entre cuedes, per la teva feina, quan podem escoltar o què estan fent els Mishima?
doncs ara estem preparant un nou disc, ja tenim prou cançons, ja estem fent així assajos intensius, esperem anar a gravar el gener, un altre cop el mateix estudi a França i treure el disc, esperem a primavera.
Doncs estarem pendents d'aquest nou disc de Mishima. David, moltes gràcies, ja eres gairebé al llit per decidir-te a trucar, t'ho agraïm, i també et seguirem escoltant el Barça jugar a RAC1 mentre no surti aquest disc amb la teva cara bé. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, bona nit a tots, una salutació.
David Carabén, l'escoltem amb les seves recomanacions, i avui parlant també de futbol aquí al Tu Diràs. Estava parlant la Natàlia Arroyo quan ha trucat el David Carabén.
Sí, era per arrodonir això, que de fet ja més o menys ho havia tancat. Dubte de si volia dir alguna cosa, aquest canvi de Rafinha a Denis de sector. Denis estava jugant pràcticament tota l'estona per la dreta, acabat a zona esquerra, i Rafinha ha anat a l'altra banda. Quan Rafinha qui estava ocupant, o qui contra el Màlaga, per exemple, va intentar ocupar el rol d'Iniesta, va segueix provant en aquest sector Luis Enrique. I m'ha quedat el dubte. He obert aquest interrogant al meu cap i ja en algun moment el revisaré o m'hi fixaré més. Ho fa sovint. En el cas del clàssic va ser perquè qui canviava era Rakitic i qui encaixava allà era lògic, és a dir, ho ha dit el mateix Denis. I si entra Iniesta és evident quin és el seu lloc i això és intocable, llavors ja es mouran la resta. Però m'ha generat el dubte. Denis crec que està bé, que està creixent en el seu pas pels minuts i em sembla el perfil més natural per adaptar-se al que ha de ser el rol d'Iniesta i és una de les coses que m'ha deixat el partit.
Ho parlàvem durant la transmissió també. Avui hem vist aquesta combinació Denis-Iniesta, la possibilitat de jugar amb Busquets, Denis-Iniesta. La veieu? El Marc deia potser per l'equilibri és complicat. Veieu un mig del camp així?
Sí, m'agradaria. A mi m'agradaria. Crec que el Denis potser, des del meu punt de vista, és el que té més perfil del Barça en aquest aspecte. És jove, necessita minuts, necessita partits per agafar confiança, per desenvolupar tot el que pot donar, però crec que a dia d'avui és el que té el perfil més semblant. És cert que si el Barça juga molt llarg i els interiors han de fer molt recorregut, segurament són dos interiors que patirien i que no estarien a gust amb aquesta situació. Però en el Barça que hem vist en els últims anys, en el que és dominador de partit, que controla el partit, que té possessions molt més llargues que l'equip rival, des del meu punt de vista, en aquest tipus de joc és el millor migcamp.
Afegir-hi que és dels que millor s'entén amb Leo Messi, dels que millor s'associa, dels que millor combina, dels que es busquen moltes vegades amb Leo Messi per combinar. Ara bé, la tecla la va tocar Luis Enrique quan va aconseguir trobar l'equilibri per contrarrestar o per ajudar els tres de dalt. Per tant, depenent, com ha dit el Marc, d'en quin partit ens poguéssim trobar o plantejar, no és fàcil buscar l'equilibri amb els tres de dalt. Per tant, Rakitic aquí i Sergio Busquets l'han ajudat moltíssim a fer aquesta feina, sabent doncs, que Messi juga a cama canviada, que el lateral dret, doncs, Sergi Roberto, la seva especialitat no és defensar, per tant, hi ha d'haver-hi un home allà al mig que trobi aquest equilibri. Ara bé, també com està jugant últimament Luis Enrique amb els laterals molt profuns, amb els interiors que són els que baixen a ajudar a fer la sortida de pilota, Denis ho pot fer perfectament.
Sí, a mi se'm planteja en tres qüestions. Denis ha demostrat que, com deia el Marc, és un dels migcampistes dels nous, el que és millor encaixa per una situació de participació de 70-75 passades en amunt, de molta possessió. Aquí funciona molt bé en espais curts perquè té molts recursos per fer-ho, això ho té resolt i per tant encaixaria segur perquè es busca, i avui s'ha vist que es busca bé. Canvia André Gómez i posa-hi Busquets, doncs aquell triangle, aquell rombo que han fet amb Messi i els tres de dins, doncs li va a la perfecció, això ho faria. Té capacitat de recorregut i avui ho ha ensenyat també. Si jugués a la dreta hauria de compensar els moviments cap a dins de Messi. Messi ja pràcticament és més migcampista que una altra cosa, i el que se li està demanant gairebé sempre a Rakitic és que llavors sigui profund quan el lateral no ha pogut pujar, o que s'obri molt, que tingui aquesta capacitat de mirar on està Messi i de fer el que ell no està fent, no? I avui l'assistència del segon gol, em sembla que és una desmarcada d'ell gairebé d'extrem, és a dir, anant directe a la línia de fons. Per tant, també ho està adquirint i crec que en això el pas per Villarreal i Sevilla li ha vingut bé per ampliar una mica el repertori i sortir-se de ser aquell jugador només de rondo, no? I l'element defensiu sí que és on plantejo el dubte, perquè es mou molt bé en la pressió sobre pèrdua, en l'acció immediata al radi d'un o dos metres al voltant de pilota. Allà sí que és cert que cada cop és més intens, i aquí també té a veure la seva formació fora del Barça, que li ha ensenyat una altra part de molta estona sense pilota. Em genera més dubte aquesta missió més de més minuts, més carreres sense ensumar-la en una situació en la que el rival ja ha resolt la primera acció quan acaba de recuperar la pilota i s'allarga una miqueta més la fase defensiva del Barça. Aquí Rakitic ho tolera millor. però és qüestió de veure a Denis com, com resisteix. Torno a dir, al final ho ha fet el Sevilla, ho ha fet el Villarreal, on tenia molts menys minuts, molts més minuts sense pilota que el que pugui tenir actualment el Barça, i ha demostrat que ho podia fer fins i tot enganxat a la banda, però li penalitza en aquest cas, és a dir, li fa guanyar la complicitat que té amb Messi si juga en el seu sector, però l'efecte Messi i el forat que això implica defensivament, ara mateix crec que no el fa ser el primer a la travessa.
Jo, per afegir alguna cosa, diria que avui m'ha agradat el seu caràcter o les seves ganes de deixar la qualitat que ja li havíem vist a altres equips, al mateix Villarreal, no? D'avui de provar una sotana, de provar-ne una altra de dribbling a l'àrea quan em sembla que tenia opció de xut que no hi ha sortit, però escolta, m'ho ha provat, una passada d'esperó, cosetes que sí, que avui era un dia idoni, era un partit intranscendent i que per tant es podia fer, però que algun dia, com molts dels interiors que acaben d'arribar, doncs l'havien vist un punt massa tímid, i avui no ha sigut el dia. Avui, com dic, era un dia fàcil per deixar-se anar, però bé, és el primer passet i no deixa de ser el Barça, per tant, celebrar-ho que ho vagi traient.
D'Andrés Iniesta, ja en venim parlant des del clàssic, avui 91% de precisió en les passades, 109 completades de 118 intents, unes estadístiques brutals. Veient tot això, el que vam veure al Clàssic, que tampoc és novetat perquè ja el coneixíem a Iniesta, però es pot jugar el mateix amb Iniesta o sense, tenint el que tens ara?
L'idea és la mateixa, l'execució no pot ser la mateixa. Ningú executa com Andrés, es mou com Andrés, la passa com Andrés, ningú. Per tant, a guardar-lo ben guardat.
Què és el que li dona? Com a entrenador, que dius, què li dona a l'equip? No? Perquè a vegades nosaltres veiem que canvia...
Andrés ja porta dintre l'ADN, ja no ha de pensar a l'hora d'executar, no ha de pensar on col·locar-se, perquè ho té tot automatitzat. A la gent que ve nova, que no porta ni un any aquí, l'has d'ensenyar a col·locar-se, l'has d'ensenyar que abans d'executar ha de pensar a veure si estic ben col·locat, què farà l'altre. No té encara automatitzat ni la posició, ni els moviments, ni moltes vegades l'execució, perquè a vegades molts d'aquests jugadors no juguen ni un ni dos tocs, sinó n'han de fer tres o quatre abans no donin la seguretat de que la pilota estarà ben donada. Andrés això ja ho té interioritzat. Per tant, un jugador, quan juga sense pensar perquè ho té tot ja al cap automatitzat, és lliure en aquest cas, i Andrés, a sobre d'això, a part d'això, o afegit d'això, té el talent innat del control de la pilota i el control de la situació.
És que el respecte es guanya als rivals, o sigui, la rep Iniesta i ningú l'entrarà, o sigui, és que ja li tenen un metre o dos més.
L'altre dia destacaves, Marc, de Modric en una acció... Crec que ho parlaves, no?
La gran ocasió de Neymar, que hi ha el clàssic, és Iniesta, que va conduint la pilota, espera que Modric s'acosti realment per deixar Neymar en 1-1, li passa la pilota a Neymar, i Neymar té Carvajal, i el normal és que Modric s'acosti a Carvajal per fer el 2-1 contra Neymar, però Modric dubta i tot, fa com mig passet, però només en fa mig perquè es gira i diu, bueno, tinc l'Iniesta allà a l'altre costat, i Iniesta aquelles cosetes, aquells detallets, es queda ben enrere per dir, Modric, vine, aquells detallets del joc de posició.
Un altre s'hi acosta.
Exacte, s'hi acosta però m'acosto a l'àrea, m'acosto i tiro el meu defensa sobre l'altre, però aquests detallets són els que marquen les diferències, però aquest altre també, això, el respecte que tenen els rivals, perquè ets Iniesta, perquè en qualsevol moment et trauràs un dribbling per la qualitat en la que tens a la controlar. Lluís, un altre fa 3 o 4 controls, ell és que ja controla sense mirar la pilota. Llavors el rival ja diu, escolta'm, ei, enrere, i tothom ja frena, ja li és molt més fàcil jugar, no?
El Lluís ho ha explicat molt bé, no? I ell és evident que té un talent propi, però crec que tots els anys de formació que ha passat per tots els equips de la base del Barça, quan estava a la Masia, tots aquests anys jugant d'aquesta manera que et fan jugar quan estàs allà, han fet que ell és un jugador que és l'essència del joc, ell entén, no?, què fer en cada moment, en cada situació, amb diferències de 4, de 5, de 6, de 3. És un jugador intel·ligent que mira, que llegeix i que gairebé sempre executa la decisió correcta. Crec que la combinació entre el que ell tenia dintre i tots els anys que ha passat per les etapes de formació en la base del Barça han fet, no?, aquest jugador que és tan especial i que és tan difícil de trobar una cosa igual.
Clar, el que més es nota ara, que més Iniesta és en aquella posició d'interior, és l'únic veterà i la resta són literalment nous. podem dir que com condueix, com fixa els centrals, això és molt marca de la casa, però seria més fàcilment trobable en algun altre futbolista. Per mi el més brillant del que fa és que és l'únic jugador dels interiors que quan s'allunya realment és perquè té la convicció que li arribarà la pilota, s'allunya molt bé del rival i sent un jugador que sap regatejar perfectament, que a través de les conduccions dribla i supera línies, a través de la passada també la supera, és sobretot on rep les pilotes i on aconsegueix rebre-les. Hi ha altres jugadors que quan s'aparten del joc, és a dir, no tots els jugadors del Barça literalment s'acosten a la pilota, però el que ho fa gairebé a destemps, el que s'allunya ho fa realment perquè la missió que té ell en aquell allunyar-se de l'acció és passar desapercebut i arrossegar no sé què, no. Iniesta quan s'allunya realment està... Té una autoritat sobre el joc i comença a fer amb el pas dels anys i amb els companys que ha anat trobant, que cada cop ja són menys els que se saben el manual, ho ha de fer tot més evident i sempre anem veient el gest de fer-li el central, vine, perquè jo considero, perquè estic veient aquesta jugada i les tres següents, les estic sumant i restant ja, vine, condueix, i ell s'aparta molt bé de la jugada perquè sap com avançarà, perquè sap quin rival saltarà, sap llavors quina trampa està parant el Barça, i això és molt difícil que algun altre jugador ho faci de manera natural. Pots aconseguir això, que algú condueixi més o menys com ell, que algú una vegada posicionalment estigui bé, però que llavors aquell control ja no l'ha fet bé, ui, ja hem perdut l'avantatge. I Iniesta ho aglutina absolutament tot i de manera fluida.
Qui ha jugat com a mínim en els partits on no hi era Andrés Iniesta, partits com el Clàssic, partits de Champions, André Gómez. Dèiem d'esperar una altra cosa, no? Diferent.
Està jugant en diverses posicions.
I avui de mitjentre, per exemple. Sí, no sé si us agrada més o el veieu en el futur més en una posició que l'altra o que pot jugar en totes dues.
Els partits que ha jugat de mitjentre, si no recordo malament, és perquè Sergio Busquets evidentment no ha pogut estar, però no ha pogut estar perquè l'entrenador l'ha guardat. Mm. O sigui, no perquè fos un partit important, transcendent. Què vol dir amb això? Que els partits tampoc han sigut tan trebats, ha pogut jugar molt més lliure. No vull dir que hi pugui jugar qualsevol, aquí no. Passa que és un jugador no tan determinat en una posició. Et pot jugar de Neymar, inclús algun cop, et pot jugar d'interior i et pot jugar de mig centre. Per tant, dintre d'aquesta evolució l'hauríem d'analitzar per situació en el camp per poder dir, ostres, hauria de fer molt més d'interior, molt més d'extrem, molt més de mig centre. Deixem-lo amb el període d'adaptació del primer any.
Són diferents.
Bastés queixava l'altre dia, deia, haurem de començar a pagar els jugadors el segon any. Perquè si el primer els hi han de donar d'adaptació al Càcer, a André Gómez...
El problema és que Bastés ha jugat a futbol, no, eh?
No.
Clar, llavors, clar...
Bé, no ho sé.
No, demà, no pregunta-li, demà li escriuré un missatge.
Ho sap fer bé tot, el Bastés.
No, primer que de fora es veu molt, molt fàcil tot, i no és fàcil el primer any adaptar-te al Barça. No, és que al Barça és molt fàcil jugar, perquè... que no hi pot jugar tothom, el Barça. Per tant, tan fàcil no ha de ser.
Fa més pinta de jugador de bàsquet, no, el Basté?
Sí, no sé què jugar.
Són molt diferents, Per tant, no podem estar comparant-lo amb Iniesta perquè segurament li farem mal. El que sí que crec que a dia d'avui podem dir és que quan Busquets no ha jugat, que ho parlàvem molt al principi, el mes de setembre, crec que per l'entrenador, a dia d'avui... el primer recanvi de Busquets és André Gómez en el pivot. I a més, també crec que amb el pas dels mesos s'ha consolidat com el primer també dels interiors. Per tant, jo crec que la lectura és que l'entrenador està content de moment amb el rendiment d'André Gómez quan no hi ha els teòrics tres titulars que en principi serien Busquets, Rakitic i Iniesta.
I jo em queda el dubte si un partit gros, com ens ho deien de Mascherano, en un partit gros, ara mateix,
qui va abans?
De mig centre no hi ha Busquets, s'ha lesionat, qui juga? Davant d'un rival que et pugui atacar, jo em temo que provaria Mascherano, perquè és cert que no ens acaba agradant ni convèncer, però davant d'un rival fort no ho sé, perquè André Gómez és el que hem dit, de moment és l'alternativa,
és la versió, no sé, però si defensivament és la versió més polida de Busquets,
temo, no?
No
sé si hem de llegir més, alguna
aquí?
Cosa més enllà,
no, perquè de mig
centre com vulguem dir
esperem no ho veure,
que no és la teva preferència,
no, però André Gómez defensivament a mi de mig centre em faria por un dia gros, tot i que es col·loca molt bé.
Aquest discurs, Lluís, val també per Paco Alcácer? Ho dic
el de la paciència.
No, el de tenir paciència, el de que s'adapti. Ho dic perquè el veig amb ell ara un punt desesperat en les seves accions, de cada una que falla, de picar de mans, de renegar, de mirar
el
cel.
Jo ara també el veig i també veig que
ha
notat l'ambient, que evidentment doncs, també ho ha llegit, potser és perquè no l'havia sentit en cap declaració.
I Luis Enrique va dir una cosa gairebé, va fer-se venir bé una pregunta per dir, deixeu-lo en pau.
Sí.
O sigui, jo crec que es nota, i ho noten en el cos tècnic, que calia fer una crida al seu favor.
Sí, a part avui també li han preguntat a Denis Suárez, a qualsevol jugador li pregunta, no? S'haurà de tenir més paciència de la que s'està tinguent, de la que està tinguent l'entrenador, i sobretot, bueno, que tingui oportunitats. Ha demostrat per venir aquí que no necessitava moltes oportunitats per fer gol. Ara aquí està demostrant que n'està necessitant més.
I sobre Arda, que avui marca els 3 gols després del partit contra el Clàssic, és d'aquells dies en què l'entrenador el penja, diguem, si l'ordre és allò de dir no fem faltes en aquesta zona, no anem a atacar-lo, i de cop surt un jugador de la segona part i comet aquella falta.
Ja ho va dir Luis Enrique, eh? Sabíem que no havíem de fer faltes aquí, per tant, segur que
m'hi ha dit. I no sorprèn que avui jugui ja d'inici, perquè avui, vosaltres que sou entrenadors, després del que va fer l'altre dia, era per dir-li, doncs, mira, tampoc... ara no, i el proper dia te'n vas a la banqueta.
Però, sí? No, és a dir, la resposta de Luis Enrique...
No sé
ell
és,
també ha notat alguna cosa en l'ambient.
Les faltes són tan importants a futbol sala, no sé si...
S'ha picat 3 cops l'escut amb el gol, i s'ha picat 3 cops l'escut quan sortia.
Analitzant, no sé què ha passat allà, o si és justament per fer aquelles coses que a vegades fem molt els entrenadors, de tot el que sembla que és previsible, pues no ho farem, no? I tothom ara s'espera que el castigui jo...
Això vol dir que la Natàlia ho fa, eh?
Tothom
espera que faci, faré un canvi.
Tothom I ara dintre d'un mes portarà 4 partits sense anar.
Tothom s'esperava que fos castigat, no? Perquè com suposadament era el culpable de... Però la resposta de Luis Enrique, de fet, hi ha un moment que inclou un això que estàvem dient al bàsquet. Tu has sigut jugador, realment? És que no és tan fàcil. Els que hem sigut jugadors, al final, sabem que allà, amb la revolució, ens ha dit que en el fons el perdonava. Evidentment, va demostrar la seva resposta...
Hi ha jugadors també que després opinen sobre periodisme. I no n'estan periodistes.
Exacte.
I es dediquen a la tele, no són periodistes.
No, però...
No, però que vull dir que per mi al final una cosa no té...
Sí, però clar, o sigui, la falta no l'havia de fer, com
que Luis Enrique va reflexionar sobre la dificultat d'integrar-se en el partit d'allà. És a dir, a mi em semblava que la resposta tenia...
Valdés també era aquest d'ahir. Has sigut porter? No pots parlar.
Però és que després de la falta hi va haver-hi una atracció.
El problema
és que
es desentén,
no?,
de la jugada.
Llavors, clar, potser tampoc el culpa amb ell única i exclusivament. Ell fa la falta, doncs bé, la falta s'ha de picar, has
I
de saltar, has de rematar...
Com es defensa la jugada?
Sí, per exemple, i Arda està per allà, s'enfada amb Lucas Vázquez, al final
deixa
part de la jugada...
No, m'estic mossegant la llengua, perquè amb aquest tema has obert un debat, Roger, que no sé, som 3 contra 3 aquí... Podem comentar algunes jugades de les lligues de mitjans també respecte a faltes que no s'han de fer, algunes notícies que m'arriben, vull dir que no, jugar allà dintre no és fàcil, eh?
Mira que sóc un jugador net, jo no...
Bé, m'ha arribat alguna
cosa. És fruit del poc talent, no d'una mala intenció, és fruit d'això.
Crec que la jugada de l'Arda de l'altre dia és un exemple d'allò que, d'aquells tòpics que a vegades diem, de que els partits, els detalls són molt importants, no? És un exemple d'això. Crec que si hagués estat un altre jugador, potser en una altra situació, amb una mica més d'experiència, potser hagués pensat en aquell moment que no estava bé fer la falta. És cert que després la falta l'has de tirar, l'has de rematar, i et passen moltes coses, però semblava evident que era un moment en el que fer una falta allà no era aconsellable, i ell comet una errada. Crec que és evident. Jo crec que el tema del càstig jo no el veia per avui, i crec que Luis Enrique ha demostrat que té molta confiança en aquest jugador, perquè li ha donat moltíssimes oportunitats reiteradament després de fer partits en els que no ha estat al seu nivell. I una vegada més voldria dir aquí amb vosaltres que per mi Arda està rendint molt més quan juga
d'extrem,
d'extrem que quan ha jugat a mig camp.
Fins i tot jo li trauria el molt més per dir està rendint.
Perquè no ho fa en una altra posició.
Està tenint problemes per expressar-se i això va lligat a, bueno, no sé si s'ho ha tensionat, però alguna cosa que volia apuntar d'André Gómez. Jo en general els nous fitxatges i moltes vegades al Barça no sé mai com dir-ho de manera fina.
Doncs no, no diguis de manera fina,
li falta algun maleducat, li falta algú irreverent a l'equip i no sé, hi ha moments que sembla que trobi faltar
si
Alves,
això, el Joan adequa l'idea al kinky,
no, però no t'han portat a la picabaralla, però sí a algun jugador que de cop i volta et trenqui la pissarra i diguis ui, és que ara mateix s'ha sortit del guió. André Gómez juga de manera molt educada, Rakitic també és molt formal jugant, Arda fins i tot quan juga d'interior intenta sobretot no fer coses, i en canvi amb la versió d'extrem és quan surt la seva versió més màgica, en la que segurament fa coses que no estaven pactades i acaba funcionant bé. Si no, el Barça per això depèn tant d'Iniesta i de Messi, perquè són els dos jugadors que són capaços ells sols d'inventar-se jugades que no estan a la pissarra. La resta estan tots dins de l'esquema. Em dius a la dreta, doncs a la dreta, i em dius si en aquesta situació ets aquí a l'esquerra, i ho estan fent bé. Per això jo crec que el tècnic confia en André Gómez, confia i confiarà en Paco Alcácer, perquè estan fent el que li demana. El que passa és que hi ha moments on, clar, tu demanes allò de partida, com a solució teòrica, però no literalment, és a dir, bueno, hi ha un moment que dius, noi, salta't el con una mica i vés a buscar la pilota, que és el que li trobes a faltar a altres jugadors.
El que passa que és més fàcil fer-ho quan jugues a davant, no tant quan jugues al mig, i quan jugues a darrere, el que fa un Titi és passar-li a Piqué, per exemple, o
ara
el Messi
estan,
que feia,
sí,
no?
Sí,
o sigui, depèn de la situació cobrint. On te trobes en el camp, fas més o t'atreveixes a fer menys.
3:15 de la matinada. Damià López, bona nit.
Bona nit, Sapé.
Demà anem a repassar encara una mica com queda tota la situació de la Champions. Demà partidàs al Bernabéu amb la primera posició del grup en joc.
Sí, Real Madrid Borussia Dortmund. El Real Madrid necessita guanyar per assegurar-la. El Dortmund es presenta al Bernabéu amb 15 punts, dos per damunt del Madrid, que més buscarà estirar la ratxa d'imbatibilitat fins als 34 partits, igualaria el seu propi rècord històric. Sobre ser primers o segons hi ha cert debat a Madrid sobre què convé més, perquè el City i el Bayern són segons i podrien ser rivals del Madrid a vuitens, cas que els blancs acabin primers de grup, però Zidane només parla de fer un bon partit i si es guanya acaba primer.
Vamos a jugar una final de grupo. Yo creo que jugamos un partido en casa y lo que queremos y lo que, bueno, por supuesto, hacer un gran partido mañana. Es la única cosa que nosotros queremos. Nosotros no vamos a calcular, no vamos a pensar que tenemos que, no, vamos a intentar jugar partido y intentar quedar primero del grupo.
Tornen al Madrid alguns jugadors que han estat lesionats, com Kroos o Morata, que començaran a la banqueta. Casemiro serà titular, mentre que Kovacic tindrà descans. Una altra de les novetats podria ser l'entrada de Pepe Parvalan en defensa. Sobre la ratxa, Zidane assegura que el seu equip no s'ha cansat de guanyar, que té jugadors amb gana.
El equipo es lo que es. Lo que yo creo que es lo hay que destacar una cosa, es el trabajo. El trabajo de cada uno, el trabajo que está bien hecho y que son muy profesional. Tengo un grupo de, la verdad es que muy profesional, con experiencia y que quieren, que tiene hambre, que tiene hambre, que quiere, han ganado mucho, pero quiere siempre ganar. Y eso es notable, sí. es una buena cosa para mí.
Desperteu tots.
Sí.
Un titular rere un altre, la declaració de Zidane.
No hi ha res que l'alteri, sempre és aquest to, Zidane, eh? Sempre.
Sí, i a més el que diem, que de vegades diu coses que es podrien aplicar a un partit contra el Celta de Vigo de fa 4 mesos.
Bé, però si et vaig notitzant, jo crec que al final es cansaran de preguntar-me perquè no dic res, saps? Jo crec que és una tàctica que alguns fan servir.
També cal dir en el seu favor que és molt difícil que et respongui malament,
sí,
eh?
Sí, has sí, no, si és molt educat, això ha sigut,
Molt agressiva.
Sí, sí.
És fàcil parlar també quan es guanya, eh?
L'hem de veure també en una altra situació, no? A Zidane, de moment, clar, totes li ponen.
Bé, demà el Dortmund podria trencar aquesta ratxa, que és de 33 partits, com dèiem abans. El Dortmund és l'equip més golejador en les 5 primeres jornades, amb 19 gols, 14 dels quals en els dos partits contra el Legia, això també és veritat. Pot batre el rècord de gols en una fase de grups, abans ho comentava l'Aleix, de Champions, que està amb 20, el tenen Barça, Madrid i Manchester United. Tres baixes, el porter Roman Burki, Mario Götze i Rafael Guerreiro. Mar Bartra serà titular. Un possible 11 del Madrid, que Keylor Navas, Carvajal, Pepe Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric, Isco, Lucas Vázquez, Benzema, Cristiano Ronaldo. Dirigirà el partit del polonès Simon Marciniak a partir de 3:45. Dir que en l'altre partit del grup juguen Legia i Sporting de Portugal. El Legia té un punt, l'Sporting 3, jugaran la tercera posició que dona accés a l'Europa League.
Doncs estarem pendents d'aquest partit demà amb l'Aleix Pariser al Santiago Bernabéu, a veure com li fa el Real Madrid. Partit estrella per acabar de configurar els grups i veure com queda tot de cara al sorteig de dilluns. Recordem, Dani, els equips que ja sabem que li poden tocar al Barça.
Bé, són el Paris Saint-Germain, el Benfica, el Bayern de Munic i el Bayern Leverkusen. El Leverkusen, independentment del que ha passat avui, ja juga, té partit demà en el seu grup, que és el grup E, però en aquest grup està tot clar. El Mónaco passarà com a primer i el Bayern Leverkusen com a segon. El Paris Saint-Germain avui ha confirmat que passa com a segon de grup també. Es disputava la primera posició amb l'Arsenal. El PSG no ha passat de l'empat a casa amb el Ludogorets. L'Arsenal s'han aprofitat, passa com a primer. El Benfica, ho anava comentant durant la transmissió, en una nit boja o no tan boja, perquè el Besiktas ràpidament s'ha descartat enfonsant-se a Kiev. El Benfica ha perdut a casa amb el Nàpols, per tant passa com a segon, també possible arribar rival del Barça, i el Bayern, que serà segurament el rival a evitar, doncs ha aconseguit una bona victòria contra l'Atlètic de Madrid amb el gol d'un gran gol de Lewandowski de falta. L'Atlètic passa com a líder, com a primer de grup, i el Bayern com a segon. Per demà, ràpidament, sí, màxima emoció al grup H. El Sevilla pot ser primer, segon o tercer. La lògica indica que hauria de ser segon, però veurem. La Juventus juga a casa contra el Dinamo de Zagreb. Si guanya, serà primera segur, ja, donant per fet que la Juventus guanya el seu partit. El Sevilla hauria de defensar com a mínim la possibilitat de perdre com a molt d'un gol. Si guanya, empata o perd per un gol a Lió, es classifica. Si no, doncs se'n va a l'Europa League. Per tant, el Lió afrontava el partit com si fos una eliminatòria, que ha de guanyar 2-0 al partit de tornada. Partit dramàtic. Per la resta, el grup G, Leicester classificat i com a primer de grup, es disputa en la segona posició Porto i Copenhague. El Porto amb 8 punts, depèn de si mateix, rep el Leicester, però, i el Copenhague haurà de guanyar el Bruges i esperar que ens ho pegui el Porto. Per tant, aquí Porto i Copenhague juguen la segona posició. El Porto seria el rival més probable aquí. Per tant, en el primer grup que dèiem, el Sevilla no seria rival del Barça, perquè és de la Lliga Espanyola, seria el Porto, i ja està, i el Leverkusen, que ja l'hem dit abans.
I per rematar l'actualitat del Madrid, ara no podem acabar-ho cada dia sense saber quin és l'últim capítol del serial Cristiano Leaks, doncs, Dami.
Mira, una última hora, ho comentava el Jaume fa un moment, un comunicat molt escuet del Real Madrid demanant respecte per Cristiano Ronaldo després que Hisenda li fes públic un certificat l'altre dia conforme Cristiano està al corrent de les seves obligacions tributàries, i un missatge a l'Instagram de Pepe que ha publicat el jugador fa una estona juntant una còpia d'un certificat d'Hisenda conforme també estaria al dia de les seves declaracions i obligacions. I el comunicat diu: "Después de las informaciones aparecidas en los medios, os informo que me encuentro al corriente de mis obligaciones fiscales. En los años anteriores procedí voluntariamente y anticipándome a cualquier requerimiento e intervención de la agencia tributaria a regularizar mis ingresos por derechos de imagen, por el cambio de criterio de Hacienda Española. Quiero agradecer a mis nuevos fiscalistas de Sen Ferreiro, es a dir, Julio Sen, que és aquest advocat que treballa amb tot l'entorn i representats de Jorge Méndez. Os adjunto documento oficial", és un document on només hi tatxa doncs totes les seves dades, "para que esto sea una historia pasada y no tenga que volver a hablar de este tema". Això és l'última hora. Tot això després que aquest matí haguéssim sabut que el jutge Arturo Zamarriego prohibís publicar totes les informacions que tenen relació amb Football Leaks als 12 mitjans subscrits a EIC. Són els mitjans que s'han repartit i treballat els documents filtrats per Football Leaks sobre la presumpta evasió de diners de Cristiano, entre molts altres. Es basa el jutge en la possible il·legalitat amb què Football Leaks s'hagi pogut apropiar d'aquests documents, hackejar mails, etc. Aquesta aparició la va fer el bufet Sen Ferrero de Julio Sen, que treballa amb Jorge Méndez i els seus representants. La prohibició d'aquest jutge és que no es puguin fer aquestes publicacions a tota Europa. Un jutge espanyol que fa una prohibició a tota Europa. Sembla absurd, sense entendre-hi de lleis, però que un jutge espanyol digui als mitjans alemanys, francesos o alemanys, o italians, o el que sigui, el que han de publicar
sigui,
o no.
Sí,
una altra cosa, que demani o que suggereixi, però que prohibeixi, no sé, algú ens ho explicarà amb més propietat. El nom d'avui, Luka Modric, El Mundo informa que el futbolista croat hauria desviat els seus ingressos d'imatge, en aquest cas a Luxemburg.
Vinga, un altre.
I Hisenda l'investiga per no declarar els seus ingressos als anys 2013 i 2014. Compte, perquè aquí Modric no el representa Jorge Méndez. Per tant, Méndez deixa de ser el denominador comú en tot aquest, en tota aquesta història, i aquest passa a ser el Madrid. Diu El Mundo avui també que Cuentrao i Pepe, que acaba de fer aquest comunicat, van amagar més de 7 milions en societats de Panamà i les Illes Verges. Esperen demà més notícies.
Sí, més novetats que pugui treure El Mundo. Avui l'última n'apareix el cas de Luka Modric, tornant una mica a la situació de la Champions, amb els equips que ja li poden tocar al Barça, Bayern, Benfica, PSG. Algun que no vulgueu veure ni en pintura?
Jo el Bayern, sens dubte.
Ho tens claríssim, Marc.
Claríssim.
L'última Champions es va guanyar el campió de França, el PSG, lligues, no? El d'Anglaterra, el d'Alemanya... Sí,
City, PSG, Bayern.
Que passi el següent.
La joyita, aquí, que diu Luis Enrique, eh?
De dir, és el Barça, no? Aquí no volen veure la resta d'equips, Atàlia.
Sí, a més dur a priori és el Bayern, tot i que és cert que el Barça funciona bé en els dies grans, i a priori les prestacions que ha fet l'equip contra equips combinatius han sigut especialment bones, per tant... podria funcionar, però evidentment és el més poderós.
Sí, no, ara no passa per un bon moment de joc, estan una mica ofuscats o no estan gaire frescos, etc, però això...
El
Fabre serà una altra història.
Clar, aquí una cosa, equipat, això també és favorits. Molt veritat, que dius ara qui vols, qui no vols, però has de dir qui vols, qui no vols d'aquí a dos mesos, que això canvia molt.
Sí, a mi de la resta que podrien tocar, veurem si és segon, però si ho fos, el Dortmund és un equip que m'agrada especialment i un punt incontrolable, encara més tant, o sigui, un esglau per sota del Bayern, eh? Però mira, jo preferiria no trobar-los.
I per rematar abans el Mollot,
sí, deixa'm dir, sobre el que deia Luis Enrique, que l'any passat va tocar Arsenal i l'Atlètic de Madrid, sí. 8.25, o sigui que tenim tots els equips, i ell deia, agafeu els equips que tenen més punts i serà el nostre rival. Si el Dortmund és segon, serà el Dortmund en 13. Si no, Bayern en 12, PSG en 12, i si la Juve demà fos segon, podria arribar a tenir 12 punts.
Doncs feu cas a Pitoniso Molló, que ja us ha dit a qui li tocarà al Barça fent bones les prediccions de Luis Enrique.
Si hi haguessin tots aquests, Bayern, Juve, Dortmund, PSG...
Normal que el Madrid estigui
amb la calculadora. Qui et manava ser primer?
Sí.
Qui et manava ser primer?
Per tu volies una fase de grup gairebé perfecta per jugar avui amb Aleix Vidal, si l'he de companyia? Sí.
Doncs au, aquí ho tens. I per rematar-ho, Quim Salvador, bona nit.
Hola, bona
nit. Avui segona entrega de l'entrevista de Jordi Basté a Xavi Hernández al Món RAC1.
Sí, un Xavi que ha tret ferro del mal moment del Barça, després del partit d'avui ja no, però quan s'havia fet aquestes declaracions aquest matí encara estava en ratxa negativa el Barça, i que a més ha defensat Luis Enrique, dels qui critiquen l'entrenador dient que el Barça està perdent l'estil.
I conec el Luis Enrique d'estar una temporada amb ell, i ell treballa això, treballa la possessió, treballa l'ADN Barça, treballa aquest joc, el joc de posició, el ser protagonista en el joc, però lògicament a vegades depens molt dels futbolistes que tens al camp. Ara no és el mateix jugar sense l'Iniesta que jugar amb l'Iniesta, o amb el Busquets que sense el Busquets. Ja no et dic el Messi, no?
Xavi també deia aquest matí que és qüestió de retrobar sensacions, segur que el partit d'avui hi haurà ajudat. El centrecampista Garenc, que té 36 anys i el gener en farà 37, està jugant a l'alçat qatarià i diu que vol continuar jugant com a mínim una temporada més.
Ara estem, aviam si em renova l'any que ve de jugador, perquè em sento bé, i ja, la lògica aquí també diu que segueixi jugant un any més. I després depèn de si em quedo aquí ajudant-los per fer el Mundial, per les generacions noves, fer mig d'entrenador, estic ajudant amb el Félix Sánchez sub-23, a la sub-19, bueno, estic amb un projecte de futbol que m'agrada, que estic disfrutant, però vull continuar jugant a futbol perquè em sento molt bé.
Xavi també té previst jugar al Catalunya-Tunísia del 28 de desembre a Montilivi, encara no ho ha consultat al seu club, però espera que no hi posin cap problema, i pel que fa al futur a mig termini, ell continua amb la idea de ser entrenador, de fet a Qatar ja s'hi està formant en aquest sentit, i naturalment li agradaria treballar al Barça, això ho ha dit sempre. A més, diu Xavi que s'imagina un Barça com el Bayern de Munic, dirigit per exfutbolistes.
President Gerard Piqué, director esportiu Carles Puyol, Xavi Hernández, entrenador, ho firmo?
No, sembla molt difícil, és una hipòtesi molt bèstia, molt arriscada, però sí que m'agradaria que el Barça del futur, doncs d'alguna manera, prengués l'exemple del Bayern de Múnich, no? D'exfutbolistes preparats, formats, i que portessin el club endavant. Això seria una il·lusió, lògicament. No només aquests noms que dius, sinó també comptar amb tota aquesta generació de futbolistes, doncs el Leo quan es retiri, l'Andrés, el Víctor Valdés, tota aquesta gent crec que és una, són gent molt vàlida per portar el Barça.
Ell vol ser entrenador i Gerard Piqué no amaga que vol ser president del Barça. Atenció, perquè Xavi, que el coneix prou bé, diu que va de debò.
Coneixent-lo, si li passa pel cap, no pararà fins a aconseguir-ho. El conec molt bé i sé de les capacitats que té. És una persona molt vàlida i molt, molt intel·ligent, no, Gerard?
Per cert, Xavi Hernández també ha explicat al món a RAC1 que Hisenda li està fent una inspecció pels anys 2014 i 2015. Ell diu que està tranquil perquè ho té tot bé i que hi ha molts esportistes amb problemes en aquest sentit perquè la llei no és gens clara i depèn molt d'interpretacions, i que això deja, ha reclamat directament que fixin una llei més clara, que l'han de canviar, perquè no queda massa clar com s'han de fer les coses.
Em va donar detalls de tot el que li està costant regularitzar aquesta situació Xavi Hernández en l'entrevista que li feia el Basté a RAC1, que havia parlat amb Hisenda, amb tot Cristo, va dir, per intentar explicar-los que ell havia fet bé les coses, però com que ara s'aplica la llei amb caràcter retroactiu, li reclamaven una quantitat de calés. Amb aquestes declaracions de Xavi Hernández posarem punt i final a la tertúlia d'avui, que una mica més hi plegaran més tard que jo. El Lluís Carreras, el Marc Carmona, la Natàlia Arroyo, el Marc Guillén, gràcies a tots per ser aquí.
Bona nit.
Us espero en el proper partit de Champions, d'acord? Veurem contra qui, si és com diu el Molló i el Dortmund és el segon millor, doncs ja sabem que serà contra el Borussia Dortmund.
La teoria de Luis Enrique, va collita, sí.
Gràcies a tots, bona nit.
Bona nit.
RAC 1. Gran Guru Puigas, el nou espectacle del senyor Puigas a Barcelona.
És un espectacle insuperable. O algú me'n pot dir un altre on s'expliqui d'on venim, on anem, i si la gent que circula pel carrer realment va a algun lloc o només dona voltes.
Tots els divendres al Cinema Girona de Barcelona. Entrades a cinemagirona.cat.
Ah, i a l'acabar, regalo una pinta.
Ja el tenim aquí, ja el podeu tastar. Ja està a la venda al Torró Solidari.
El Torró RAC 1. Descobriu-lo a les botigues de Torrons Vicenç o en els supermercats del llistat que trobareu a rac1.cat i a vicenç.com.
RAC 1.
Amor, acabo de trobar 1.500 euros al Saló.
Són meus, són meus, són meus.
No, no, al Saló Ocasió de Barcelona.
Estalvia't fins a 1.500 euros en els millors vehicles d'ocasió de Volkswagen, Seat, Skoda i Volkswagen Vehicles Comercials. Del 2 al 11 de desembre a l'estand d'Asbelt Auto. Oferta Volkswagen Finance vàlida durant el Saló. TAE del 10,26%. Consulta en les condicions a asbeltauto.es.
7 del matí, sona el despertador. Obro els ulls, l'esmorzar. El nen a l'escola, la feina, corro a dinar. La reunió de les 4, 60 correus per contestar. Massa trànsit. El punt avui, el teu moment d'independència diari. Edicions a Barcelona, Camí, Ebre, Girona, Lleida, Maresme i a la Catalunya Central.
Algunes coses no poden tornar a ser el que eren. D'altres, com els vehicles d'Audi Selection Plus, sí. Del 2 al 11 de desembre, descobreix la nostra selecció de vehicles Audi seminous i les seves condicions especials al Saló Ocasió de la Fira de Barcelona. Ens trobarà al pavelló 1 del recinte de Montjuïc. Audi Selection Plus. Experimenti la sensació de conduir un Audi tan nou com el primer dia.
Gourmet La Vanguardia t'ofereix una selecció d'ibèrics de gla Gran Reserva de Remedio Sánchez, espatlla ibèrica de gla sencera o llescada, xoriço ibèric de gla de 600 grams i el seu excepcional llom ibèric llescat. Aconsegueix aquesta oferta limitada valorada en 205 euros, ara per només 135. Troba-ho a gourmetlavanguardia.com.
Que la teva companya de pis, la que no ha rentat ni un sol plat en tot el mes, de sobte estigui rentant el teu nou Seat Ibiza, és normal. El que no és normal és que ara et puguis emportar un Seat Ibiza superequipat per 9.600 euros. I el que per descomptat no és gens normal és que inclogui l'assegurança a tot risc durant el primer any. Oferta vàlida fins a final de mes per a unitats finançades en Volkswagen Finance. Informa-te'n a Seat.es.
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
12:57, amb Toyota Business Plus anem cap a la pròrroga.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa.
Ens ho estem passant pipa i parlarem de la Titan Tropic, la cursa de bicicletes de muntanya que celebra Cuba. Avui ha guanyat l'etapa el català Roberto Bou. Núria Piques continua segona a la classificació general. Marxem cap al campament de la Tropic. Robert Mercè, bona nit.
Bona nit, Roger. Roberto Bou ha aconseguit avui la victòria a la tercera etapa entre Soroa i Viñales amb 111 quilòmetres de recorregut. Avui ha passat de tot. El colombià Diego Tamayo continua líder, però ha tingut problemes mecànics que l'han penalitzat durant la cursa. El català Ismael Ventura, segon fins avui a la General, ha patit rampes al genoll i ha arribat coix a l'arribada. Una línia de meta que el jove ciclista de 23 anys, Roberto Bou, ha creuat en solitari per segellar una victòria que el deixa segon a la General a només 2 minuts i 56 segons del líder.
Se m'ha passat moltes coses, no? Però el primer, la meva família, no? Que m'apoya sempre des de, bueno, des de Barcelona, que el meu avi, de camp 96 anys, vamos, estarà molt orgullós, sempre s'orgulleix de mi i bueno, el meu equip. Que ho dona sempre a tot.
Núria Piques també continua segona a la General, que lidera la ciclista cubana Marlies Mejías. La catalana ha sortit masegada després de les tres caigudes d'ahir. Avui les seves rivals han aprofitat el moment que li ha caigut un bidó a una forta baixada per apretar el gas i intentar distanciar-se, però les ha agafat.
I no et pots descuidar de res, no pots tindre cap errada mecànica, res, perquè és que te la foten, és increïble. Però bueno, llavors ja han afluixat el ritme i han pogut entre les tres juntes. Per descomptat que l'esprint els he deixat per elles, i guanyeu l'etapa ja, perquè és que jo amb les cames que tinc no estic per esprintar.
Ara mateix al campament de Viñales, al mig de la natura, els ciclistes estan a punt pel briefing informatiu per l'etapa de demà, la més dura de la Titan Tropic Cuba Baigaes.
Sovint ser director esportiu d'un club és com dirigir una empresa. Has de planificar la temporada.